Bon dia, és la una. Us parla Anna Gasol. Primer dia d'aturada de transportistes de la vaga indefinida convocada a tota Espanya per la plataforma en defensa del sector del transport, sense el suport de la resta d'organitzacions professionals. Denuncien que no s'estigui executant el decret llei aprovat a l'agost i que treballen per sota costos. Alerten que, de seguir així, molts transportistes haurien de plegar. Les concentracions han començat a Madrid, tot i que de manera menys multitudinària que la celebrada al març amb motiu de l'anterior aturada, i es preveu que hi hagi més seguiment els propers dies a Sevilla, València i Barcelona. S'ha triplicat el nombre de nens i adolescents amb diabetis a Catalunya. Des del 2013, el total d'afectats s'ha incrementat un 25%, amb una corba especialment accentuada durant la pandèmia. Avui és el Dia Mundial de la Diabetis i Antonio Pérez Pérez, president de la Societat Espanyola de Diabetis, ha explicat a la xarxa que els principals motius són l'obesitat i la manca d'hàbits saludables entre la població, i ha alertat del problema sanitari que implica aquest increment de malalts.
Ja tenim problemes per a donar una atenció adequada pues, als malalts amb diabetes, pues, en aquest increment realment fa molt difícil pues, adaptar tot el sistema sanitari per a donar una atenció adequada.
Aquesta setmana Salut començarà a repartir mesuradors de glucosa a les dones embarassades i als menors de 18 anys amb diabetis tipus 2. Cristina Casanovas, cap de la Divisió de Projectes i Qualitat Assistencial del Servei Català de la Salut, ho ha explicat a la xarxa.
La norma ministerial de cartera comú estableix que els pacients diabetis tipus 2, no, amb insulinodependents, que realitzen 6 o més controls de glicèmia al dia, tenen accés a aquest medidor continu. Catalunya comencem aquesta setmana amb les dones embarassades i els menors de 18 anys amb diabetis tipus 2.
Aquests dispositius són un gran avenç per la qualitat de vida de les persones dependents de la insulina i fins ara només n'havien tingut els afectats pel tipus 1. Amposta és la seu del programa Artesania 360 graus, impulsat per l'associació Artra i la Generalitat. El projecte acostarà l'artesania professional als instituts del Montsià. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'objectiu és que els adolescents puguin contemplar l'artesania com una opció professional més a tenir en compte un cop finalitzada l'etapa de secundària. Alhora, l'acció també busca evitar que continuïn desapareixent oficis artesans sense relleu generacional a les Terres de l'Ebre. Ho explicava el director territorial d'Economia i Empresa de les Terres de l'Ebre, Adam Tomàs.
La voluntat és incorporar no? una petita llavor a tercer d'ESO, als instituts de secundària, en aquest cas com a pla pilot a la comarca del Montsià, de lo que representa l'artesania. Però no només des del punt de vista cultural, sinó també des del punt de vista educatiu i també des del punt de vista, de, com he dit abans, d'eina d'emprenedoria, però fer-lo des de la perspectiva de l'artesania i també, sobretot, des del respecte al territori i a l'entorn.
Aquest projecte té 4 fases: espai d'artesania, disseny de producte, visita al taller de l'artesà o artesana i una xerrada informativa als instituts.
L'Observatori de les Desaparicions Forçades de Menors de Tarragona reclamarà que la nova llei de memòria democràtica de l'Estat contempli els casos de nadons desapareguts en plena democràcia. A Tarragona Ciutat es té constància de 9 casos de nadons robats. I parlem ara de cultura, perquè tornen els Premis Butaca de Teatre al Pavelló Municipal de Premià de Mar. Els guardons que atorga el públic des de fa 28 anys compten enguany amb obres com Cantando bajo la lluvia i Animal negre tristesa, entre les més nominades. I pel que fa al temps avui, dilluns, de núvols i clarianes amb possibles precipitacions al Pirineu Occidental. Les temperatures més altes rondaran els 22 graus.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dilluns, 14 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Amb Joan García.
Dilluns 14 de novembre, dia després de la jornada esportiva del cap de setmana, marcada, òbviament, per la Copa del Rei de Futbol, on els equips catalans, a excepció del Barça, han disputat la primera eliminatòria. Espanyol, Girona i Nàstic han sobreviscut a eliminatòries molt igualades i d'aquesta competició del cau viatjarem fins a Mollerussa, on l'equip lleidatà va plantar cara al Rayo Vallecano en un ambient històric. Manresa i Lleida també van gaudir d'aquesta copa. I també parlarem de la Lliga Catalana d'Hockey Patins, que ja té campió i campiona. El Calafell en categoria masculina, que estrena títol, i el Voltregà en femenina han aixecat aquest trofeu. El bàsquet o el waterpolo també seran protagonistes en aquest espai. Tot això a l'enjoc, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans de començar, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Sergi Crusells, bon dia.
Bon dia, Joan.
A la Copa del Rei, tres equips catalans superen la primera eliminatòria.
Girona, Espanyol i Nàstic es van classificar després de guanyar els seus enfrontaments. Els gironins van necessitar d'una pròrroga per desfer-se del Quintanar 1-2. Els pericos van guanyar el Rincón 0-3 i els tarragonins van eliminar el Racing Rioja per 0-2. De la seva banda, van quedar eliminats Mollerussa, Lleida, Olot i Manresa. Els lleidatans van caure contra tot un primera com el Rayo Vallecano per 1-3. Els del Segrià van ser eliminats per l'Alavés 0-1. Els garrotxins van perdre 0-4.
Davant del Llevant?
Davant del Llevant, mentre que els del Bages van ser derrotats pel Pontevedra 1-3. Malgrat avançar-se en el marcador als 6 segons de partit.
A la tercera federació, l'Europa perd pistonada.
Segona jornada seguida sense guanyar dels escapulats, que aquesta vegada van empatar a 1 amb el Sant Cristóbal. Aquest empat, combinat amb la victòria del Sant Andreu a Vilassar per 0-4 i el triomf de la Muntanyesa per 3-0 davant el Badalona, deixa els de la Vila de Gràcia amb 4 punts de marge sobre els quadribarrats i 6 més que els groc i negres. La quarta posició és precisament pel conjunt agarenc, a un punt dels quadribarrats i a un punt de marge sobre la Pobla, que ha empatat a 0 a Tona. A la zona de descens hi ha Sants, Vilafranca i Rapitenca.
A la segona federació femenina, l'Europa encaixa la primera derrota.
Les gracienques van caure al Nou Sardenya contra el Racing Femina 0-3 i de passada van perdre la primera plaça que ara té el Pradejón a 2 punts. L'Espanyol B queda en la zona mitja després de guanyar el Getafe 2-1 i sumar 3 victòries a les últimes 4 jornades.
Als World Skate Games, estem parlant d'hoquei patins, la selecció espanyola ha aconseguit la plata.
Amb 7 de 10 jugadores i el cos tècnic català, la selecció estatal va perdre la final contra l'Argentina per 0-3. Amb aquesta medalla de plata es trenca una ratxa de 3 mundials consecutius guanyats per Espanya.
A la Lliga Catalana també d'hoquei patins, títols pel Calafell i pel Voltregà.
En categoria masculina, els de Ferran López van guanyar la tanda de directes. El partit al Noia es va avançar i va abans del descans i el Calafell va empatar l'enfrontament. Al segon temps, els de Sant Sadurní van arribar a dominar 1-3, però el partit va acabar amb empat a 3. En categoria femenina, les de Sant Hipòlit es van imposar 4-3 al Sant Cugat gràcies a un gol de falta directa d'Esther Vistós, que ha donat el títol al Voltregà.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, triple victòria catalana.
La Uni Girona va guanyar la pròrroga a la pista del Gran Canària 71-75 i són l'únic equip que només ha encaixat una derrota. El Cadí la Seu es va imposar a l'Encino 92-75 i després de dues victòries seguides ja són setenes. I el Barça Sant Feliuenc va derrotar el Benvimbre 65-60 i ja suma 4 victòries i només 2 desfetes.
En waterpolo, el Terrassa passa als quarts de final de la Challenge Cup.
El combinat que entrena Didac Covacho es va imposar a la fase de grups, que es disputava la seva piscina amb solvència. Els agarencs van quedar primers de grup en desfer-se del Het Rabin holandès i el Tel Aviv d'Israel.
Dilluns 14 de novembre estrenem setmana, també estrenem l'enjoc i dia de post-ressaca de la Copa del Rei de Futbol i on patinarem la jornada per als equips catalans, Espanyol, Girona i Nàstic, classificats juntament amb el Barça, que no ha disputat aquesta primera eliminatòria, ha quedat exempt, i ja tenim doncs, aquests representants catalans. El Girona va necessitar d'una pròrroga per desfer-se del Quintanar 1-2. Des de Televisió de Girona, Joan Massaguer.
El Girona s'imposa el Quintanar del Rei a la pròrroga en un partit gris dels gironins que van patir de valent per superar l'eliminatòria. El partit va servir perquè jugadors amb poques oportunitats aquesta temporada, com Terrats o Artero, sumessin minuts. El que millor ho va aprofitar va ser el porter en fitxa del filial, Fui Díaz, que va ser el millor de l'equip gironí. Tot i la mala imatge, els blanquivermells es van avançar a través d'un golaç de Riquelme al quart d'hora de partit. Al 75, els manxecs van empatar amb un penal transformat per Mejías i amb l'1-1 es va arribar a la pròrroga. Allà va ser on Estuani va salvar els mobles de l'equip amb un gol en un córner. L'uruguaià més va fallar un penal a l'afegit de la pròrroga, però amb el 2-1 final, els gironins han passat de ronda.
Gràcies, Joan. I parlem de l'Espanyol, que va guanyar el Rincón 0-3, però també va patir problemes perquè Dani Gómez va ser expulsat i van jugar tota la segona meitat amb 10 jugadors. Finalment, el conjunt blanc i blau va imposar la seva lògica superioritat. Moment d'escoltar els jugadors blanc i blaus, Nico Melamed i Edu Espósito.
Ha sido un partido complicado. Al principio nos cerraban muchos espacios. Somos un equipo al que nos ilusiona mucho la Copa, lo hemos demostrado. Teníamos mucha ilusión en este partido, en los que vienen para intentar afrontar 7 partidos más. Y bueno, al principio nos ha costado mucho y yo cerraba muchos espacios. Después hemos conseguido meter el primero y han venido los otros. Así es, vamos a recuperar fuerzas, a centrarnos en el siguiente partido primero de Copa y después a por el derbi para afrontarlo lo mejor posible.
Bueno, al final pericos hay por todo el mundo, ¿no? Contentos de que nos vengan a apoyar fuera de casa también, contentos porque ellos estén aquí y disfruten de la victoria que también es para ellos.
El Nàstic de Tarragona també va superar Ronda i va eliminar el Racing Rioja per 0-2. Dani Parra, jugador del Nàstic.
Molt content, sobretot per la victòria, perquè l'equip ha demostrat que tenim molta gana, que tenim ganes de lluitar aquí a la Copa del Rei, i pel debut també molt content. Els companys m'han ajudat molt des del primer moment i hem demostrat la solidesa defensiva, que és una de les característiques del nostre equip. Això ho teníem clar, que seria un equip, al final, molt, molt aguerrit, molt lluitador, però bueno, hem començat bé la primera part, hem pogut fer 2 gols, i després jo crec que hem seguit estant bé. Sí que ells ens han pres una miqueta la pilota, però hem lluitat, hem estat bé darrere, i bé, hem pogut acabar guanyant 2-0, la porteria 0 i contents. Seguim en bona línia, seguim amb bones sensacions, i el partit de dissabte anirem a per totes, a guanyar, que és l'únic objectiu que tenim, i a treure'm endavant.
Doncs aquest proper cap de setmana ja tornen les lligues de primera federació i segona federació. I també van quedar eliminats Mollerussa, Lleida, Olot i Manresa. Els lleidatans van caure contra tot un primera, el Rayo Vallecano, per 1-3. El Lleida Esportiu, en aquest cas, també va caure davant l'Alavés per 0-1. El Mollerussa, és el que va caure davant el Rayo Vallecano per 1-3. Escoltem més dades d'aquest partit del conjunt del Lleida Esportiu. És la Míriam García, 2-1, Lleida Ràdio.
Damunt la taula aquest diumenge, Lleida Esportiu tenia diversos objectius a l'hora d'encarar la seva participació a la Copa del Rei davant l'actual líder de segona A. Un d'ells era aprofitar per fer rotacions i, de fet, es van poder veure des de l'inici homes com Pla de Vall, Mejía, de Mesa o Denis, jugadors que no van donar una mala imatge ni un mal rendiment a la disciplina lleidatana. I l'altre dels objectius era competir-li de tu a tu al Deportiu a la vez, fer-ho oferir una bona imatge i davant els més de 5.000 aficionats que van veure el partit des de la graderia del Camp d'Esports. Un objectiu que, segons Pere Martí, tècnic de Lleida, es va complir.
En este cas, quan et fas entrenador perquè el teu equip competisca, després pot tindre més o menys encert, però crec que el que ha fet avui l'equip és per estar molt satisfet, no? I crec que bueno, que este equip té espírit, té alma i, bueno, i anem a tirar endavant, vinga el que vinga, no? Jo crec que el partit que ha fet l'equip contra el líder de segon, pues bueno, és de chapó, no? Així que tenim que estar convençuts de lo que hem vist avui i estic convençut de que anem a tirar avant i que no hem preparat ningú.
Un Lleida Esportiu que haurà de tornar a activar ja el xip de la Lliga, on no li estan sortint les coses i on el partit de diumenge vinent al Camp d'Esports davant l'Alzira a les 5 de la tarda tindrà el cartell de final i decisiu en molts aspectes.
Finalment, l'Olot va caure 0-4 amb el Levante i el Manresa derrotat pel Pontevedra 1-3, malgrat avançar-se en el marcador als 6 segons de partit. Duel històric que ens explica des de la capital del Bages, des de Ràdio Sallent, amb Pol Rodríguez.
36 anys després, la Copa del Rei va tornar ahir a Manresa. L'estadi del Congost va viure una jornada històrica amb el partit més important de la història recent del centre d'esports Manresa. L'equip jugava la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Pontevedra de primera federació i el somni no es va allargar massa. Derrota i eliminació per 1-3. Els manresans, això sí, van plantar cara, però els gallecs van estar més resolutius de cara a porteria. I això que l'equip de Ferran Costa es va avançar als 6,7 segons del joc en el gol més ràpid de la història de tota la competició. va ser en un servei del mig del camp que va pentinar cap a la seva porteria un defensa gallec. Llavors, el Pontevedra, que juga, com dèiem, a una categoria per damunt, es va fer amb el domini de la pilota i a la mitja hora de joc va fer l'empat en una centrada. I dos minuts més tard també feia el segon per acabar de remuntar el resultat. A partir del gol, el joc es va equilibrar, però el Manresa es topava amb la defensa gallega. A més, el davanter Javi López va fallar un penal que hauria pogut canviar la decisió al destí del partit. Abans, al minut 58, els gallecs van fer el tercer gol. Així valorava el duel el tècnic Ferran Costa.
Crec que a nivell defensiu ha estat bé a nivell d'ordre, negant els espais, però que no hem acabat de defensar bé la porteria. Crec que el dia d'avui ens l'havien guanyat amb la feina de molt temps. Volíem passar de ronda, lògicament, hem fet tot el que hem pogut. I bé, no ha pogut ser, però no treu, com deia al principi, l'orgull que sento de ser contra la Manresa.
A partir d'ara, els blanc-i-vermells s'hauran de centrar en mantenir la posició de play-off que tenen a la Lliga. Al Congost, ahir hi havia un total de 2.100 aficionats.
Gràcies a Pol Rodríguez des de Ràdio Sallent. I ara hem de conèixer una notícia d'última hora, i és que a la Primera Catalana, a la grup primer de futbol, s'acaba de conèixer que el tècnic del Palamós, Joan Bayona, deixa de ser l'entrenador d'aquest conjunt. La derrota d'ahir davant del Caldes per 2-3, juntament amb la mala dinàmica de resultats, han fet que el conjunt palamosí hagi optat per aquesta decisió. Tindrem més detalls properament per conèixer el substitut i també declaracions des del conjunt de la Costa Brava. Un Joan Bayona, exporter del conjunt del Palamós i un dels jugadors importants en la història del conjunt palamosí. I ara parlem de la Tercera Federació, perquè a Primera i Segona hi ha hagut descans, Segona Federació, per aquesta competició, per la Copa del Rei, i a Tercera Federació hi ha hagut una nova jornada. Destaca, per exemple, la segona jornada sense guanyar de l'Europa, que aquesta vegada continua líder, però va empatar un davant del Sant Cristòbal. D'aquest maig ens en parla el nostre company de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
El Sant Cristòbal es refà d'un mal inici i aconsegueix un bon empat al camp de l'Europa. El conjunt de Gràcia va avançar amb un gol de Guillem Castell al quart d'hora de partit, i el Sant Cristòbal, doncs, sembla que reaccionava una mica, i amb el gol de Sanku al minut 25 es ficava dins del partit. Amb aquest puntet, el Sant Cristòbal està imbatut des de la primera jornada, que va perdre davant el Peralada. Ara mateix el conjunt de Dani Andreu té 17 punts. A l'Europa continua líder amb 25. Escoltem a Dani Andreu, entrenador del conjunt agarenc.
Certament avui, amb el que hem vist, l'Europa doncs, ha fet mèrits per guanyar. De la mateixa forma, nosaltres crec que la setmana passada vam fer mèrits i tampoc vam guanyar. Vull dir que això té el futbol. Jo el que diria és que sabíem que veníem al camp del millor equip de la categoria, sabíem que patiríem, i que l'equip ha fet un punt que poder que per l'Europa segurament és merescut, però per nosaltres és totalment merescut per l'esforç, per l'entrega, per la disciplina que ha mostrat el grup. Avui hem tingut a Baro com el millor jugador i gràcies a ell doncs, hem pogut tirar el partit endavant, però també és cert que la resta de l'equip ha estat en un nivell d'implicació important.
Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristòbal, que rep a casa el Girona B. Per la seva banda, l'Europa visita el camp del Badalona Club de Futbol.
Aquest empat del Sant Cristòbal combinat amb la victòria del Sant Andreu a Vilassar per 0-4 i el triomf de la Muntanyesa per 3-0 davant el Badalona deixa els de la Vila Gràcia amb 4 punts de marge sobre el Sant Andreu i 6 més que la Muntanyesa. Una Muntanyesa que manté el fortí de Nou Barris davant un inexpert Badalona, victòria del conjunt de Raúl Page per 3-0. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
Hola, bon dia. A la Tercera Federació, el Club de Futbol Badalona va patir una dura derrota al camp de la Muntanyesa per 3-0. Els escapulats van plantar cara a la primera meitat, tot i que va ser la Muntanyesa qui va obrir el marcador al minut 22. Amb l'1-0 es va arribar al descans, però encara amb el partit molt obert. A 7 minuts de la represa, els locals van tornar a marcar i aquest gol ja va mig sentenciar el partit. A més, en el 76, el jugador de la Muntanyesa, Roland Garros, va fer el tercer. Resultat que fa escalar els barcelonins al tercer lloc de la taula classificatòria i que, en canvi, deixa el Badalona en el quart lloc per la cua en zona de descens. El tècnic del Badalona, Santi Álvarez, valorava el partit així.
Nos esperábamos, ¿no? Al final ellos juegan muy directo. Vasco controla muy bien esa segunda jugada. Si no le da el juego, el balón parado siempre les permite ponerte en certidumbre, los saques de banda, las faltas laterales. Nosotros nos hemos visto superados, claramente, ¿no? Es un partido de que tenemos que sacar aprendizaje, básicamente, porque yo creo que no hemos estado al nivel que esperábamos, pero...
En la propera jornada, els de Santi Álvarez jugaran a l'estadi municipal contra l'Europa, líder de la categoria.
Gràcies. Des de, en aquest cas, Ciutat de Badalona, en Ramon Duran, el nostre company. I un Sant Andreu que va fer una exhibició ofensiva ahir al Xevi Ramon per guanyar 0-4 al camp del Vilassar de Mar. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
El Vilassar de Mar encaixa una golejada per 0-4 contra el Sant Andreu en el partit que tancava la jornada de la Tercera Federació, en un duel marcat per les dues dianes anul·lades als vermell i blancs durant els primers 45 minuts de joc. Tot i això, el capità Alberto García explica què li va faltar a l'equip per tenir opcions davant un Sant Andreu molt més efectiu davant la porteria contrària.
Entiendo que lo primero que tenemos que hacer es mantener la portería a cero, ser un equipo mucho más duro, mucho más complicado de encajar goles, y a partir de ahí seguro que nos va mejor. El problema es que contra equipos como San Andreu te relajas un segundo, te penaliza muchísimo.
Tot i només haver guanyat dos dels 10 partits jugats i estar un punt per sobre del descens, el capità Alberto García confirma la màxima confiança que té la plantilla amb el tècnic Alberto Aibar.
Que Alberto nos siga sería una sorpresa para nosotros, y nosotros, pues bueno, lógicamente estamos con la muerte, porque al final él es el que ha hecho la plantilla, nos conoce a todos los jugadores y creemos, y yo creo personalmente, que es el que puede sacar más rendimiento.
El proper compromís de l'equip maresmenc és a l'Hospitalet. Duel vital perquè visiten el camp d'un equip que té tan sols un punt més que el conjunt maresmenc.
Un Hospitalet en hores baixes, després de caure derrotat per 0-2 davant el Castelldefels. Una quarta posició, que és precisament pel Sant Cristòbal, i amb un punt de marge sobre la Pobla, que va empatar ahir a 0 al camp del Tona. Crònica al maig amb Jonay González des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Empat sense gols entre la Unió Esportiva Tona i la Pobla de Mafumet a la jornada número 10 de la Tercera Federació. Un empat que serveix perquè la Pobla continuï en posicions de play-off descents i que situa el Tona a la mitja taula. El partit va estar disputat des dels primers compassos amb els dos equips decidits a crear joc i ocasions i també a dominar el marcador des del primer minut. Era el minut 14 de partit quan els pobletans van tenir una gran ocasió per inaugurar el Lluminós, però Marc Kerr va aturar el xut. El porter local va ser també protagonista no només per les seves aturades, sinó pel seu debut a la Tercera Federació. El Tona també podria haver-se avançat al marcador amb una pilota al pal de Didac al minut 68 de partit, i Marc Kerr va tornar a ser protagonista amb una gran aturada als compassos finals per evitar la victòria visitant. Així valorava el partit el tècnic de la Pobla, Adolfo Baines.
A partir de mañana a pensar en Castelldefels, otro rival duro en un campo también muy particular también, y bueno, pues trataremos de ir a competir, que es lo que hemos venido a hacer hoy aquí. El equipo ha competido, considero que ha competido bien, y confío y, en fin, ojalá el domingo tengamos también esta prestación.
La Pobla tornarà a jugar de visita en la propera jornada en el seu desplaçament al camp del Castelldefels.
Obrim carpeta ara per al bàsquet femení i triomf dels tres conjunts que disputen la màxima categoria espanyola. L'Unis Girona va guanyar a la pròrroga a la pista del Gran Canària 71-75 i són l'únic equip que només ha encaixat una derrota. El Cadí de la Seu es va imposar l'Enzino 92-75 i el Barça Sant Feliuenc també va derrotar el Benvibre 65-60 i suma 4 victòries i només 2 desfetes. Des de Ràdio Sant Feliu, Raúl Zambrano.
Victòria del Barça Club de Bàsquet Sant Feliuenc per 65-60 davant l'embutidos Pajariel Benvibre en la setena jornada de la Lliga Femenina Endesa. Les blaugranes van començar molt bé l'enfrontament amb més encert de cara a Cistella que en els darrers partits, on l'inici no havia estat del tot bo. Ràpidament van obrir distància al marcador fins a col·locar-se al voltant dels 10 punts d'avantatge. En el darrer quart, les sanfeliuenques van baixar una mica el ritme i l'embutidos Pajariel Benvibre va escapçar la diferència fins a menys de 5 punts. Finalment, després d'uns últims minuts amb moltes interrupcions per les faltes, les blaugranes van acabar podent mantenir la diferència per acabar-se enduent el partit. Destacar les actuacions per part del conjunt blaugrana d'Anderson amb 16 punts i un més 20 de valoració i de Marta Canella, far de l'equip en el dia d'ahir, que va acabar amb un més 15 de valoració. Al final de l'enfrontament, el tècnic del Barça, CBS, Isaac Fernández, ens valorava el partit.
Crec que hem treballat
bé el partit durant molts moments. Hem fet una cosa millor que els altres dies, que era sortir millor al partit. Havíem sortit altres dies, havíem semblat aquesta sensació d'haver de remuntar. Avui hem sortit millor. Després hem entrat en un bucle dolent de tirar massa de fora i no anar a la pintura. I ara l'últim quart crec que hem patit amb excés, no sé si per demèrit nostre o mèrit d'elles, però la veritat és que hem patit massa.
És la quarta victòria de les blaugranes en aquesta lliga, que porten un balanç de 4 triomfs i 2 derrotes. El Barça, que continua invicta una jornada més a casa, al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu de Llobregat, on porten 3 victòries en els 3 partits disputats. El proper objectiu serà dissabte vinent, a partir d'un quart de 8 de la tarda, a la pista del Durant Maquinària Encino.
Gràcies, Raúl Zambrano, des de Ràdio Sant Feliu. I un darrer apunt d'handbol. El Granollers va superar l'Osca 31-36, el conjunt d'Antonio Rama, els homes de Granollers, que van superar una difícil pista. I ara són segons en solitari en aquesta Lliga Sobal. Escoltem el tècnic Antonio Rama, declaracions després del partit a Osca.
Duro, un partido que parecía que por momentos se nos estaba dando muy bien y que cuando nos íbamos un poquito en el marcador se nos acercaban, se nos ponía en peligro un poquito esa diferencia. Al final la sensación es nos vamos enfadados por... O parece que nos vamos enfadados porque hemos estado muy fallones en lanzamientos, muy precipitados en situaciones. Pero bueno, eso también dice mucho de la ambición del equipo, que en momentos de más 5, más 6, pues queríamos algo más, ¿no? Hemos estado un poquito, digamos, imprecisos en las situaciones que nos han puesto pues, al final en ese más 3, que bueno, nos ha dado un poquito de miedo de llegar al final con problemas. Pero bueno, contento por la victoria, por el momento de la temporada, por el rival y por haber ganado un partido en Huesca, que eso siempre cuesta. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Fins aquí l'enjoc mitja hora d'Esport Català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Joan Garcia, Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your two colors.
La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu. Gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS. Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Fa 2 anys el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omplir.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Llegir sexy. Tefi, llibreria Macondo.
Almas y cuerpos, de David Lodge, editorial Impedimenta. Hoy os quería recomendar una novela maravillosa, Almas y cuerpos, de David Lodge, publicada por editorial Impedimenta. La novela empieza presentando la vida de un grupo de adolescentes católicos en el Londres de mediados del siglo XX y seguirá con la vida de todos estos personajes una vez hayan terminado la universidad y cada uno se vaya por su lado. Una novela irónica, divertida y muy recomendable que además trata temas de gran profundidad. Religión, espiritualidad, las relaciones amorosas, la moral, la revolución sexual de los años 60 y 70, una novela más compleja de lo que aparenta y más divertida de lo que parece. Vamos, que me ha gustado mucho. La verdad que la recomiendo muchísimo para pasar un buen rato y desconectar y aprender un poco más sobre esa época en Londres, en ese contexto que nosotros desconocemos.
Yo creo que la muerte es la base de todas las religiones, ¿no? Al oír misa después de tantos años y en inglés, me ha llamado mucho la atención que haya tantas referencias a la muerte y a la vida eterna. Hay una casi cada 2 frases. De joven no me daba cuenta. Cuando murió mi padre hace un par de años, hallé un gran consuelo en el ritual. No me sorprendería que, si me enterara de que me voy a morir, me diesen ganas de llamar a un sacerdote.
Así que, ya sabéis, esta editorial, Impedimenta, nunca decepciona. Así que si queréis encontrarla, pues sabéis que tenéis que venir a Macondo.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 14 de novembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Joan Garcia.
Dilluns 14 de novembre, programa marcat per l'hoquei patins per la Lliga Catalana, que va viure una festa ahir d'aquest esport de Santa Perpètua de Mogoda i on dos equips van aixecar el títol amb dues grans finals, molt ajustades, això sí. En categoria femenina, el Voltregà va superar el Sant Cugat amb un ajustat 4-3 i a la masculina el Calafell es va imposar al Noia a la tanda de faltes directes després de l'empat a 3 en el temps reglamentari. Una competició que ha servit per mantenir-se en forma a tots els jugadors i jugadores després de l'aturada a l'Hockey Lliga per la disputa dels World Skate Games, on la selecció femenina, per cert, amb 7 jugadores catalanes de les 10 que integren la plantilla i el cos tècnic també català, va caure davant l'Argentina per 0-3 i es queda amb la Mel als llavis, medalla de plata. L'hoquei patins català, ja veuen, ja ho han escoltat, continua sent referent en l'àmbit mundial. El futbol, el bàsquet o el waterpolo també seran protagonistes en aquest espai. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català, aquí, a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què haurem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Sergi Cruzells, bon dia.
Bon dia, Joan.
A la Copa del Rei, tres equips catalans superen la primera eliminatòria.
Girona, Espanyol i Nàstic es van classificar després de guanyar els seus enfrontaments. Els gironins van necessitar d'una pròrroga per desfer-se del Quintanar, 1-2. Els pericos van guanyar el Rincón, 0-3. I els tarragonins van eliminar el Racing Rioja per 0-2. De la seva banda van quedar eliminats Mollerussa, Lleida, Olot i Manresa. Els lleidatans van caure contra tot un primera, com el Rayo Vallecano, per 1-3. Els del Segrià van ser eliminats per l'Alavés 0-1, els garrotxins van perdre 0-4 amb el Llevant, mentre que els del Bages van ser derrotats pel Pontevedra 1-3, malgrat avançar-se en el marcador als 6 segons de partit.
A la tercera federació, l'Europa perd pistonada.
Segona jornada seguida sense guanyar dels escapulats, que aquesta vegada van empatar a 1 amb el Sant Cristóbal. Aquest empat, combinat amb la victòria del Sant Andreu a Vilassa per 0-4 i el triomf de la Muntanyesa per 3-0 davant el Badalona, deixa els de la Vila de Gràcia amb 4 punts de marge sobre els quadribarrats i 6 més que els grocs i negres. La quarta posició és precisament pel conjunt agarany, a un punt dels quadribarrats i amb un punt de marge sobre la Pobla, que ha empatat a 0 amb el Tona. A la zona de descens hi ha Sants, Vilafranca i Rapitenca.
I per cert, a la primera catalana de futbol, el grup primer, el Palamós, acaba d'anunciar la destitució del seu tècnic Joan Bayona. Marxarem cap a Palamós per conèixer més detalls d'aquest conjunt que ahir va perdre davant el Caldes per 2-3 i ocupa les zones de descens de primera catalana. A segona federació femenina, l'Europa encaixa la primera derrota.
Les gracienques van caure el Nou Sardenya contra el Racing Fèmines 0-3 i de passada van perdre la primera plaça que ara té el Pradejón a 2 punts. L'Espanyol B queda en la zona mitjana després de guanyar el Getafe 2-1 i suma 3 victòries en les últimes 4 jornades.
Als World Skate Games, també parlem d'hoquei patins, la selecció espanyola femenina amb representació catalana va assolir la medalla de plata.
Amb 7 de 10 jugadores i el cos tècnic català, la selecció estatal va perdre la final contra l'Argentina per 0-3. Amb aquesta medalla de plata es trenca una ratxa de 3 mundials consecutius guanyats per Espanya.
A la Lliga Catalana, títols per Calafell i Voltregà.
En categoria masculina, els de Ferran López van guanyar la tanda de directes. Al partit, el Noia es va avançar i abans del descans el Calafell va empatar l'enfrontament. Al segon temps, el de Sant Sadurní van arribar a dominar per 1-3, però el partit va acabar amb empat a 3. En categoria femenina, les de Sant Hipòlit es van imposar per 4 gols a 3 al Sant Cugat, gràcies a un gol de falta directa d'Esther Vitós, que ha donat el títol al Voltregà.
A la Lliga Femenina Bàsquet, triple victòria catalana.
L'Uni Girona va guanyar la pròrroga a la pista del Gran Canària, 71-75, i són l'únic equip que només ha encaixat una derrota. El Cadí la Seu es va imposar a l'Encino, 92-75, i després de dues victòries seguides ja són setenes. I el Barça Sant Feliueng va derrotar el Benvimbre 65-60 i ja ha sumat 4 victòries i només 2 desfetes.
I en waterpolo, el Terrassa passa als quarts de final de la Challenger Cup.
El combinat que entrena Didac Covacho es va imposar a la fase de grups, que es disputava la seva piscina amb solvència. Els agarenys van quedar primers de grup en desfer-se del Het Rabin holandès i el Tel Aviv d'Israel.
Cap de setmana marcat per la Copa del Rei de futbol i també per l'hoquei patins per aquesta Lliga Catalana, un espectacle d'hoquei patins, el que vam veure i viure dissabte amb les semifinals i diumenge amb les finals. La veritat, van ser dos finals a l'alçada del que és l'hoquei patins català, un alt nivell. A la Lliga Catalana Femenina vam veure un autèntic partidàs entre dos conjunts que, com sempre, lluiten, en aquest cas el Voltregà, per recuperar aquest estatus a l'hoquei Lliga, i el Sant Cugat, que ja porta algunes temporades a la màxima categoria estatal, l'hoquei Lliga. Del partit del Sant Cugat davant el Voltregà, doncs molta emoció i, sobretot, molta igualtat. Es va decidir amb un gol de falta directa d'Esther Vistós per al conjunt de Sant Hipòlit, qui li va donar el títol al conjunt de Voltregà. Hem d'escoltar més dades d'aquest partit que ens arriben des del nou FM. Sens dubte, un equip, el Voltregà, que ja fa temporades que intenta dominar i tenir aquesta hegemonia en l'hoquei patins estatal, però de moment no és possible. Tenim d'altres conjunts que hi treballen i molt per intentar aixecar el vol. El Sant Cugat, per contra, va oferir un molt bon espectacle, una molt bona final, i va estar molt encertat, sobretot a les semifinals, que va derrotar a l'Igualada. Des del 9FM, escoltem aquesta crònica d'aquesta victòria del Voltregà davant el Sant Cugat.
L'inici de partit del Voltregà contra el Sant Cugat a la final de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei patins va ser fulgurant i al segon minut de joc Maria Anglada ja va avançar les de Sant Hipòlit. A la mitja part s'hi va arribar amb el 0-1 al marcador, tot i que els dos equips havien disposat d'ocasions. Les voltreganeses van ampliar l'avantatge els primers minuts de la represa amb un penal que va transformar Paula Vilamala i tres minuts més tard Berta Ferran marcava per posar el 0-3 al marcador. A partir d'aquí va arribar la reacció del Sant Cugat, que va aconseguir empatar amb dos gols de Massons i un d'Alba. El Voltregà certificaria la victòria amb un nou penal que va llançar Esther Vistós. El conjunt blanc i blau va gestionar bé els últims minuts del duel i va acabar alçant el títol.
Gràcies, era Natàlia Peix, la nostra companya del nou FM, per aquesta crònica. I a la final masculina, el Calafell va guanyar el Noia a la tanda de directes. El partit, el Noia, es va avançar i abans del descans el Calafell va empatar l'enfrontament. Al segon temps, els de Sant Sadurní van arribar a dominar per 1-3, però el partit va acabar amb empat a 3. Primer títol que aixeca el conjunt del Calafell en aquesta Lliga Catalana. I també hem de parlar de l'altra cita d'hoquei patins del cap de setmana, i va ser la plata de la selecció espanyola als World Skate Games. Amb 7 de 10 jugadores i el cos tècnic català, la selecció estatal va perdre la final contra l'Argentina per 0-3 i trenca aquesta hegemonia de 3 mundials consecutius guanyats pel conjunt espanyol. Escoltem una de les jugadores catalanes de les 7, en aquest cas la Laia Puigdugueta.
No estem contentes perquè nosaltres el que volíem, un cop hi arribes, el que vols és guanyar. Llavors, bueno, suposo que a poc, quan vagin passant els dies, veurem que hem arribat fins aquí i almenys estarem contentes d'haver pogut viure aquesta experiència i d'haver arribat fins on hem arribat, perquè la veritat és que arribar-hi no és fàcil, encara que hi hem estat sovint, arribar-hi no és fàcil i guanyar-ho menys, i així ha quedat demostrat. Sabent que el Mundial es jugava a Argentina i que elles tenien el Mundial a casa, que ho tenien tot, havien pogut entrenar allà, una mica tot. Jo crec que sabíem que no eren favorites, que ho eren elles, no? I ja ens estava bé, de fet, però bueno, ha sigut difícil.
Moment de parlar de waterpolo i també d'handbol. Parlem de waterpolo, del comiat que entrena Didac Covacho, que es va imposar a la fase de grups i que es disputa a la seva piscina amb solvència. Parlem del Terrassa. Els segarencs van quedar primers de grups en desfer-se del Het Rabins holandès i del Tel Aviv d'Israel. Escoltem el tècnic, en Didac Covacho.
El calendari que els havien posat de jugar dos partits al mateix dia amb un grup de tres, doncs ja era exigent. O sigui, al final no ens enganyem que amb aquests equips que hi ha ara en aquesta competició, els holandesos no els coneixien, tenien poc a veure, i al final els hem deixat que ells ens haguessin vist aquest matí, no? Érem conscients que era l'equip més fort, però al final nosaltres també hem posat un calendari, una per les nostres intencions esportives, vale? De que puguin tindre descans, i l'altra sobretot per la tarda, perquè tota la nostra gent de Terrassa, doncs, pogués fer, doncs, el que ha fet avui, no? Omplir la piscina.
Doncs això pel que fa al Club Natació Terrassa, i gran cap de setmana per al femení de l'Estrapul Natació Sabadell. Les David Palma van resoldre amb victòria les complicades visites al Sant Andreu i al Mataró. Sergi Parc, des de Ràdio Sabadell, bon dia.
Bon dia, l'Estrapul va sumar 4 punts d'una tacada a domicili. Dissabte, les de David Palma no van donar opció. El Sant Andreu vencent per 8-12 i ahir derrotant tot un Mataró per un contundent 9-16. Nona Pérez va destacar a la Joan Serra marcant 4 gols.
Sabíem que havíem d'entrar molt posades i molt intenses i agafar l'avantatge a la que poguéssim, i així ho hem intentat fer la primera part. A nivell tàctic, estudiar-ho molt, treballar i pues, intentar-nos ficar en les situacions que es poguessin donar al partit per portar-ho el millor possible aquí i tenir els mínims errors per intentar, pues, guanyar el partit.
Clau va ser el parcial de sortida d'una 5 en el primer quart, que va servir en safata a la victòria del club contra el màxim rival en competició domèstica. És ja el tercer cara a cara de la temporada entre maresmenques i sabadellenques. La Copa Catalunya va caure del costat de l'Estrapul, la Supercopa d'Espanya es va quedar a Mataró i el primer duel de Lliga se l'han endut les de David Palma.
Gràcies, Sergi Parc, i ensopegada, ho hem escoltat, d'aquest Assolim Centre Natació Mataró, primera derrota clara contra aquest Club Natació Sabadell, i ara anem a conèixer l'altre punt de vista que ens arriba des de Mataró, concretament del nostre company Josep Maria Espà. Atenció, perquè les mataronines debuten aquesta setmana a Europa.
Cop d'efecte del Sabadell i topada amb la realitat de l'Assolim Centre Natació Mataró just abans del debut europeu de les mataronines, que a mitjans de setmana es desplacen a Portugal per jugar la primera fase de la Champions femenina. La derrota per 9-16 contra les vallesanes posa els primers dubtes en el projecte de Dani Ballart. Dubtes per entendre la golejada encaixada per 9-16 davant l'etern rival. Una derrota que s'entén per l'inici de partit on les mataronines encaixaven un 1-5 que passaria a factor ja per la resta de l'encontre. Anna Gual explica què ha de fer l'equip per corregir els errors.
Des que 5 gols a l'inici són durs, és molt difícil de remuntar, i més amb un equip com el Sabadell. Ens han fet 11 gols en 3 parts, que això normalment no intentem que no ens passi, i en partits així, amb aquesta dificultat, hem de reduir aquests gols, sobretot a l'inici.
Feina té, doncs, l'equip mataroní per corregir abans de dijous tots aquests errors. A Passos de Ferreira, a Portugal, s'enfronta al Buliacmeni grec i al ZB-L1886 dels Països Baixos. Aquests són els dos equips més complicats del grup. La resta, les locals del Pacense i les franceses del Nisa.
I un darrer apunt d'handbol. El Granollers supera l'Osca per 31-36 i es manté segon en solitari a la Sobal. Antonio Rama, tècnic dels granollerins.
Duro, un partido que parecía que por momentos se nos estaba dando muy bien y que cuando nos íbamos un poquito en el marcador se nos acercaban, se nos ponía en peligro un poquito esa diferencia. Al final la sensación es nos vamos enfadados por... O parece que nos vamos enfadados porque hemos estado muy fallones en lanzamientos, muy precipitados en situaciones. Bueno, eso también dice mucho de la ambición del equipo, que en momentos de más 5, más 6, pues queríamos algo más, ¿no? Hemos estado un poquito digamos, imprecisos en las situaciones que nos han puesto, pues, al final en ese más 3, que, bueno, nos ha dado un poquito de miedo de llegar al final con problemas, pero bueno, contento por la victoria, por el momento de la temporada, por el rival y por haber ganado un partido en Huesca, que eso siempre cuesta.
Obrim carpeta per al futbol abans de donar un repàs de pentinar aquesta jornada de la Copa del Rei en presència catalana, on només el Nàstic de Tarragona, l'Espanyol i el Girona van ser capaços de superar la primera ronda. Recordin el Barça exempt d'aquesta primera ronda. Dimecres hi haurà el sorteig de la competició del CAU, però abans el directe mana, i és que fa pocs minuts el Palamós, a través de la seva compte de Twitter, ha anunciat que el tècnic, fins ara, Joan Bayona, ja no és l'entrenador del Palamós Futbol Club. La junta directiva l'ha destituït després de la mala ratxa de resultats de l'equip. El degà del futbol català ha perdut 5 dels 7 partits jugats i és tercer per la cua del seu grup 1 de primera catalana. Ahir, derrota davant del Caldes per 2-3. Ens apropa l'última hora del conjunt palamosí el nostre company Carles Ribas des de Ràdio Palamós.
La crua derrota ahir a casa davant el Caldes de Montbui, en la que el Palamós va veure com li remuntaven un 2-0, ha motivat la decisió de prescindir dels serveis de Joan Bayona a la banqueta. El president del Palamós, Toni Eres, lamenta la destitució del tècnic, però recorda que, malauradament, en el futbol manen els resultats.
Em sap molt de greu perquè confiàvem molt en Joan i jo tenia moltes esperances, però ja sabem com és el futbol, i la pilota no l'entén de buscar un revulsiu. És més fàcil canviar un que 22. I, esclar, hem tingut de optar per aquesta decisió, que ens sap molt de greu a tots. Però és que no teníem una altra cosa a fer, hem de buscar algun revulsiu.
L'històric exporter del Degà va ser anunciat com a nou entrenador el 14 de maig passat. Després d'una pretemporada molt prometedora, els resultats no han acompanyat a la competició oficial. El Palamós només ha sumat 6 dels 21 punts en joc, perdent 5 dels 7 partits disputats. La direcció tècnica del club treballa per trobar un substitut el més aviat possible.
Doncs gràcies des de Ràdio Palamós i atenció perquè ara hem de donar un cop d'ull a la Copa del Rei. Ahir es va disputar entre ahir i dissabte en presència, òbviament, catalana. Qui vol fer els deures? Doncs, per exemple, el Girona. Això sí, amb gol d'Estuani a la pròrroga per desfer-se, hauríem dit, del Quintanar per 1-2. Ens amplia les dades d'aquest partit des de Televisió de Girona el nostre company, en Joan Massaguer.
El Girona s'imposa al Quintanar del Rei a la pròrroga en un partit gris dels gironins que van patir de valent per superar l'eliminatòria. El partit va servir perquè jugadors amb poques oportunitats aquesta temporada, com Terrats o Artero, sumessin minuts. El que millor ho va aprofitar va ser el porter en fitxa del filial, Fui Díaz, que va ser el millor de l'equip gironí. Tot i la mala imatge, els blanquivermells es van avançar a través d'un golaç de Riquelme al quart d'hora de partit. Al 75, els manxecs van empatar amb un penal transformat per Mejías i amb l'1-1 es va arribar a la pròrroga. Allà va ser on Estuani va salvar els mobles de l'equip amb un gol en un córner. L'uruguaià més va fallar un penal a l'afegit de la pròrroga, però amb el 2-1 final els gironins han passat de ronda.
Gràcies, Joan. L'Espanyol també va guanyar el Rincón 0-3 amb l'expulsió de Dani Gómez. L'equip es va quedar en 10, però va demostrar la seva superioritat sobre el terreny de joc. Escoltem els jugadors de l'Espanyol, Nico Melamed i l'Edu Espósito.
Ha sido un partido complicado. Al principio nos cerraban muchos espacios. Somos un equipo al que nos ilusiona mucho la Copa. Lo hemos demostrado. Teníamos mucha ilusión en este partido, en los que vienen, para intentar afrontar 7 partidos más. Y bueno, al principio nos ha costado mucho y yo cerraba muchos espacios. Después hemos conseguido meter el primero y han venido los otros. Así es, vamos a recuperar fuerzas, a centrarnos en el siguiente partido primero de Copa y después a por el derbi para afrontarlo lo mejor posible.
Bueno, al final pericos hay por todo el mundo, ¿no? Contentos de que nos vengan a apoyar fuera de casa también, contentos porque ellos estén aquí y disfruten de la victoria que también es para ellos.
Qui també va superar ronda va ser el Nàstic, eliminar el Racing Rioja per 0-2. Dani Parres, jugador del Nàstic.
Molt content, sobretot per la victòria, perquè l'equip ha demostrat que tenim molta gana, que tenim ganes de lluitar aquí a la Copa del Rei, i pel debut també molt content. Els companys m'han ajudat molt des del primer moment i hem demostrat la solidesa defensiva, que és una de les característiques del nostre equip. Això ho teníem clar, que seria un equip, al final, molt, molt aguerrit, molt lluitador, però bueno, hem començat bé la primera part, hem pogut fer 2 gols i després jo crec que hem seguit estant bé. Sí que ells ens han pres una miqueta la pilota, però hem lluitat, hem estat bé darrere i bé, hem pogut acabar guanyant 2-0, la porteria 0 i contents. Seguim en bona línia, seguim amb bones sensacions i el partit de dissabte anirem a per totes a guanyar, que és l'únic objectiu que tenim, i a treure'm endavant.
De la seva banda van quedar eliminats Mollerussa, Lleida, Olot i Manresa. Els lleidatans van caure contra tot un primera, amb el Rayo Vallecano per 1-3. Van empatar el gol inicial dels madrilenys, però finalment van acabar cedint. El Lleida Esportiu també va caure eliminat per l'Alavés 0-1. Més dades del maig des de la capital de la Terra Ferma, amb la nostra companya 2-1 Lleida Ràdio, la Míriam García.
Damunt la taula aquest diumenge, el Lleida Esportiu tenia diversos objectius a l'hora d'encarar la seva participació a la Copa del Rei davant l'actual líder de segona A. Un d'ells era aprofitar per fer rotacions i, de fet, es van poder veure des de l'inici homes com Pla de Vall, Mejía, de Mesa o Denis, jugadors que no van donar una mala imatge ni un mal rendiment a la disciplina lleidatana. I l'altre dels objectius era competir-li de tu a tu al Deportiu Alavés, fer-ho oferir una bona imatge i davant els més de 5.000 aficionats que van veure el partit des de la graderia del Camp d'Esports. Un objectiu que, segons Pere Martí, tècnic del Lleida, es va complir.
En este cas, quan et fas entrenador perquè el teu equip competisca, després pot tindre més o menys encert, però crec que el que ha fet avui l'equip és per estar molt satisfet, no? I crec que este equip té espírit, té alma i, bueno, ja anem a tirar endavant, vinga el que vinga, no? Jo crec que el partit que ha fet l'equip contra el líder de segon, pues bueno, és de xapó, no? Aixina que tenim que estar convençuts de lo que hem vist avui i estic convençut de que anem a tirar avant i que no hem preparat ningú.
Un Lleida Esportiu que haurà de tornar a activar ja el xip de la Lliga, on no li estan sortint les coses, i on el partit de diumenge vinent al Camp d'Esports, davant l'Alzira a les 5 de la tarda, tindrà el cartell de final i decisiu en molts aspectes.
Doncs sí, perquè el Lleida Esportiu ocupa una posició delicada a prop del descens en aquesta segona federació. I l'Olot, amb l'estrena a la banqueta de Jonathan Risueño, substituint a Manix Mandiola, va caure 0-4 amb el Llevant. I el Manresa, derrotat pel Pontevedra per 1-2, malgrat avançar-se en el marcador als 6 segons de partit, un duel històric a la capital del Bages, ens ho explica des de Ràdio Sallent en Pol Rodríguez.
36 anys després, la Copa del Rei va tornar ahir a Manresa. L'estadi del Congost va viure una jornada històrica amb el partit més important de la història recent del centre d'esports Manresa. L'equip jugava la primera eliminatòria de la Copa del Rei contra el Pontevedra de primera federació i el somni no es va allargar massa. Derrota i eliminació per 1-3. Els manresans, això sí, van plantar cara, però els gallecs van estar més resolutius de cara a porteria, i això que l'equip de Ferran Costa es va avançar als 6,7 segons del joc en el gol més ràpid de la història de tota la competició. Va ser en un servei del mig del camp que va pentinar cap a la seva porteria un defensa gallec. Llavors, el Pontevedra, que juga, com dèiem, a una categoria per damunt, es va fer amb el domini de la pilota i a la mitja hora de joc va fer l'empat en una centrada. I dos minuts més tard també feia el segon per acabar de remuntar el resultat. A partir del gol, el joc es va equilibrar, però el Manresa es topava amb la defensa gallega. A més, el davanter Javi López va fallar un penal que hauria pogut canviar la decisió al destí del partit. Abans, al minut 58, els gallecs van fer el tercer gol. Així valorava el duel el tècnic Ferran Costa.
Crec que a nivell defensiu hem estat bé a nivell d'ordre, negant els espais, però que no hem acabat de defensar bé la porteria. Crec que el dia d'avui ens l'havíem guanyat amb la feina de molt temps, volíem passar de ronda, lògicament, hem fet tot el que hem pogut, i bé, no ha pogut ser, però no treu, com deia al principi, l'orgull que sento de ser l'entrenador de Manresa.
A partir d'ara, els blanc-i-vermells s'hauran de centrar en mantenir la posició de play-off que tenen a la Lliga. Al Congost, ahir hi havia un total de 2.100 aficionats.
Sens dubte, una bona entrada ahir al nou Congost, un equip al Manresa que acaba de pujar a segona federació i que opta, doncs, està a la part alta. I a tercera federació, nova jornada i segona jornada sense guanyar de l'Europa, que aquesta vegada va empatar una amb el Sant Cristóbal. Dades d'aquest partit amb el nostre company Miqui Romagosa, de Canal Terrassa.
El Sant Cristóbal es refà d'un mal inici i aconsegueix un bon empat al camp de l'Europa. El conjunt de Gràcia va avançar amb un gol de Guillem Castell al quart d'hora de partit, i el Sant Cristóbal, doncs, sembla que reaccionava una mica, i amb el gol de Sancu al minut 25 es ficava dins del partit. Amb aquest puntet, el Sant Cristóbal està imbatut des de la primera jornada, que va perdre davant el Peralada. Ara mateix el conjunt de Dani Andreu té 17 punts. A l'Europa continua líder amb 25. Escoltem a Dani Andreu, entrenador del conjunt agarenc.
Certament avui, amb el que hem vist, a l'Europa doncs, ha fet mèrits per guanyar. De la mateixa forma, nosaltres crec que la setmana passada vam fer mèrits i tampoc vam guanyar. Vull dir que això té el futbol. Jo el que diria és que sabíem que veníem al camp del millor equip de la categoria. Sabíem que patiríem i que l'equip ha fet un punt que poder que per l'Europa segurament és merescut, però per nosaltres és totalment merescut per l'esforç, per l'entrega, per la disciplina que ha mostrat el grup. Avui hem tingut a Baro com el millor jugador i gràcies a ell doncs, hem pogut tirar el partit endavant, però també és cert que la resta de l'equip ha estat en un nivell d'implicació important.
Propera jornada pels dos equips, el Sant Cristóbal, que rep a casa el Girona B. Per la seva banda, l'Europa visita el camp del Badalona Club de Futbol. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'Esport Català, la xarxa de comunicació local, amb un servidor Joan Garcia, Oriol Colomina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i, evidentment, també de la ràdio. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say that you're on a boat.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
La xarxa de comunicació local.
Fa dos anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't a voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapte.com.
Ajudar a omple.
Amb la col·laboració de la xarxa.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Els poemes són missatges que els poetes ens fan arribar per dir-nos coses tan importants com que no sempre hem de creure el que ens expliquen els demés i que és millor anar a investigar. Ens trobem a la biblioteca de l'Escola Doctor Samaranch i Fina de Santa Margarida i els Monjos, aquesta vegada convidats pel Yahya Mirini.
Hola, Yahya.
Hola.
T'agrada llegir poesia?
M'agrada molt.
I què t'ha semblat llegir aquest poema a la ràdio?
Em sembla molt bé perquè jo primer no sabia què era la poesia i ara quan la Mercè m'ha donat aquest poema m'ha agradat molt i seguiré llegint-lo.
Moltes gràcies. Com es diu aquest poema?
A trenc de fosca.
I ens pots dir qui l'ha escrit?
Miquel Martí Pol.
Què et sembla? Comencem?
És clar.
Avui el Yahya Mirini ens convida a sentir un poema molt savi escrit per un poeta molt savi, A trenc de fosca, del Miquel, Martí i Pol.
No sempre és cert que ahir on acaba el mar comença el vent, que ahir on acaba el vent comença el bosc i hi ha un pou profund on cap veu no hi ressona.
Vinguts en joc, hi ha mots que solquen l'aire i esdevenen perennes, xifres i enigmes, que no dissol cap pluja.
I l'espai de foc dels dies alts, l'angoixa i la tendresa.
Dispersa i vehement, la vida és l'abagot que bruts un sol instant.
I es perdrà dins la tarda, que lliurarà les aigües a una mar que faci perdurable.
Moltíssimes gràcies, Yahya, per haver triat aquest poeta. I és que sempre és un goig sentir la seva poesia. Fins al proper Embaladits, amics. Adeu.
Adeu.
Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Ha començat la vaga de transportistes autònoms que amenacen de tornar a afectar la distribució a les portes de la campanya de Nadal. Asseguren que l'escalada de costos els està ofegant i que molts autònoms hauran de plegar en qüestió de setmanes. Ho ha explicat a la xarxa el delegat a Catalunya de la plataforma en defensa del transport, Carlos Domínguez.
Cuando no se está cumpliendo, estamos siguiendo trabajando a pérdidas y estamos en una situación tan precaria como fue en marzo o quizá más, porque estamos terminando el año. Mucha gente está cesando de su actividad, piden tiempo, pero es que no hay más tiempo. Tenemos la sensación de que nos han engañado.
Avui les protestes s'han focalitzat a Madrid, però ja s'han anunciat manifestacions a Barcelona. És dilluns, 14 de novembre de 2022, i tenim més titulars. Es triplica en 9 anys el nombre de nens i adolescents amb diabetis a Catalunya. Sònia Kerr.
En global, el nombre d'afectats s'ha incrementat un 25%. Els especialistes ho atribueixen a hàbits poc saludables i el director d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital de Sant Pau, Antonio Pérez, avisa des de la xarxa que és un problema.